migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida en parlarem d'una de les notícies científiques del dia. Fantàstica, d'aquestes notícies que són esperançadores, que són molt sovint des de que va començar aquest camí de les teràpies immunològiques per lluitar contra els diferents tipus de tumors. Un nou fàrmac immunològic es mostra eficaç en el tractament del tumor cerebral més agressiu. Són investigadors de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia. En parlarem amb el professor d'ICREA i director de recerca translacional de la Bio, el doctor Joan Seoane, perquè ens expliqui el què i el com. No oblidem una cosa, estem parlant de que és un estudi preclínic. Això que vol dir? Que encara s'ha de fer un assaig real amb pacients. I bé, són les fases, les famoses fases. Des que estan les vacunes, ja sabeu que ja coneixem tots les fases de seguretat de que han passat els fàrmacs. Doncs és el cas. Hauríem d'anar ara a la fase 3 d'aquest fàrmac. Però bé, les esperances són clares, Però abans d'això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb la Yolanda Canales. Com estàs? Bon migdia.
Bon migdia. Doncs fa molta calor.
La caloreta continua apretant,
Continua. Temps estable, cels serens, calor, sobretot a les comarques de l'interior. Tenim ara 33 graus a Barcelona i a Lleida, 37 a Girona, no està pas malament, 31 a Tarragona i 29 graus a Andorra la Vella.
Calor, així que prudència davant la calor i la onada de calor amb les mesures habituals, ja sabeu, Refrescar-vos, beure molta aigua, buscar ombres, no sortir a les hores més calorada del dia, els consells habituals d'aquestes situacions, Com tenim la xarxa viària, ja que acaba encara la P7?
Doncs encara hi ha problemes a la P7, hi ha 14 quilòmetres de congestió a Castellet i la Gornal en sentit sud, tot i que ja no hi ha cap carril tallat, s'ha retirat el vehicle que estava avariat. A l'altura de Freginals sí que continua un altre carril tallat en direcció a Castelló perquè s'estan fent els treballs per retirar un camió que ha bolcat, ha perdut la càrrega. Primer s'ha hagut de retirar tota la càrrega i posteriorment ja es començarà a retirar el camió. I en sentit nord, també a Freginals hi ha circulació intensa. Així mateix, a la C-17 hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa a Malla, sentit sud per unes obres. També hi ha complicacions a la C-32 a Cubelles en direcció a Tarragona, a la Pota Nord, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet per entrar a la capital catalana, i també hi ha algun tram de més intensitat a la Ronda Litoral, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs. Els transports públics sense incidències.
Molt bé. Yolanda, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, et porto dues cosetes. D'una banda, hem sortit al carrer i hem preguntat a botiguers, restauradors i també a la gent què és el que li sembla, doncs, aquestes mesures aprovades pel govern central per l'estalvi energètic. Les botigues, hi ha divisions d'opinions. Hi ha qui pensa que, bueno, si la botiga està buida amb 27 graus l'aire condicionat es pot aguantar bé. En el cas dels restauradors, estan una mica més indecisos, perquè, clar, diuen, tenim moltes màquines que generen molta calor i 27 graus i la gent no dona l'aire condicionat com per estar fresc.
Una temperatura agradable.
Sí. I sobre la possibilitat, bueno, sobre la possibilitat no, sobre el fet de pagar els aparadors a partir de les 10 del vespre, en aquest cas els botiguers mostren reticències perquè diuen que això pot donar sensació d'inseguretat. Diu, clar, tot apagat a una zona així de Barcelona com l'Eixample i tot, i independentment d'això, també creuen que és una mica precipitat. Només tenen una setmana de marge, no?, per aplicar aquestes mesures. Això és una primera consulta, sí, que hem fet així. Sí, sí. Després s'ha de veure, clar, efectivament, si veritablement és com ells creuen o no.
O no.
I després, com comentaves abans, la notícia del Covid, doncs, si et sembla, doncs, dona la casualitat que avui el Departament de Salut ha fet balanç de tota la setmana passada. Doncs bé, Salut ha declarat 241 ingressat menys per Covid, xifra que suposa un total de 1.289 hospitalitzats. Són dades referents al període entre el 25 i el 32 del 31 de juliol. Hi ha 42 persones a les unitats de cures intensives, 9 menys en relació amb les dades de l'anterior setmana. I com dèiem, 16 morts declarats, 10 tenen més grans o tenien més de 80 anys. El nombre de morts de la setmana anterior va ser de 83. Ha baixat, doncs, la incidència de la Covid i la taxa de casos per 100.000 habitants baixa a 113.
Moltes persones poden preguntar-se, però tenim pandèmia o no tenim pandèmia? La resposta seria que sí, que tenim pandèmia. El que passa és que...
Jo crec que hem après a conviure.
No, aquesta regulació es basa bàsicament en restriccions, mascareta, etc. etcètera, etcètera, en funció de la pressió hospitalària. Quan la pressió hospitalària arriba a uns nivells durs, difícils, és quan comencen a aplicar-se aquestes mesures restrictives. Mentrestant, doncs, continuem en marxa. Yolanda Canales, quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, tota aquesta informació i més ampliades en informació. A l'informatiu migdia. Gràcies. Cuida't. Bon migdia. L'actualitat esportiva amb el Víctor Navarro. Com estàs? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia, José Miguel. Avui amb palanques, amb fitxatges, amb el Girona, que no para de fitxar. Mira, està competint amb el Barça, un equip de primera divisió que li vol competir amb fitxatges. I començarem, evidentment, amb la tercera palanca del Futbol Club Barcelona, que, segons entén el Barça, li permetrà inscriure tots els jugadors. Diem això perquè després la Lliga ha d'autoritzar-ho. Si la Lliga diu que encara caldria una quarta palanca, doncs el Barça faria una quarta palanca.
Però no sé si ens haurà respondre la pregunta que tinc ara mateix, però això com s'interpreta? Són matemàtiques, és a dir, són números. I els números o donen o no donen, però no és interpretable.
Es va explicar, sí, ahir al partidazo de Cope, perquè té el seu què tot això, i és que si la Lliga considera que les xifres que s'han donat, ara, per exemple, es ven pel 25% de Barça Studios per 100 milions d'euros, si la Lliga considera que aquí s'ha afegit algun euro més perquè s'interpreta que potser 20 milions, 10 milions, per posar un exemple, no diem que sigui així, doncs és menys valor. Ha passat això també amb els drets de televisió. Si la Lliga interpreta que és més diners, sobretot la plusvàlua de la que ha informat el Barça, són més diners als reals, llavors la Lliga pot dir encara ens falten aquí 50 milions, 100 milions, el que sigui. Llavors el Barça podria haver d'activar una quarta palanca que està allà i es pot activar.
Sé que sóc innocent, ignorant en el tema, però això no soluciona trucant directament a la Lliga. Hola, Lliga, sóc el Barça. Quanta pasta em cal perquè em digueu sí?
Envien els documents a la setmana. La passada ja deia Javier Tebas que estava esperant aquesta documentació i ara que han activat la tercera envien la documentació de les tres palanques i és Javier Tebas i el seu control econòmic el que ha de dir si ja és viable inscriure tots els jugadors. Avui us preguntem al nostre compte de Twitter @esportscope, ja teniu la pregunta per respondre quan vulgueu, què us sembla la gestió de Joan Laporta amb l'activació d'aquesta tercera palanca, si és encertada o massa arriscada. Creieu que encertada el 65% i massa arriscada el 35%. A l'Espanyol us preguntem ja també, i podeu votar durant tot el dia, si veieu a Raúl de Tomàs al Real Madrid. Aquí sou clars, creieu que no al 75% i que sí al 25%. I el Girona, com dèiem, està agitant el mercat perquè el seu director esportiu, Quique Cárcel, no s'atura. Acaba d'arribar Rodrigo Riquelme, cedit de l'Atlético de Madrid. De fet, ja ha conegut els seus companys, li ha fet a l'habitual túnel de Collejas, no?, que donen a tots els nouvinguts. És la quarta incorporació després de Tati Castellanos, Couto i David López, i hi haurà una cinquena, que és Yangel Herrera, que estava cedit a l'Espanyol procedent del Manchester City, i estarà cedit al Girona procedent del Manchester City. Per últim, estem pendents d'un comunicat de l'Indústria Santa Coloma de Futbol Sala. Ja sabeu que ja ens renova amb el seu míster, Javi Rodríguez, que el Pozo Murcia vol fitxar-lo com a entrenador, i el que diuen Indústria Santa Coloma és que encara té un any de contracte. Així que està així el tema. Veurem si per Esportscope ja surt aquest comunicat i podem parlar també del futbol sala i de l'Indústria Santa Coloma, lògicament.
Esportscope, quan passin 25 minuts a les 3 de la tarda.
Amb la Sílvia Ortiz.
Correcte. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Cuida't, bon dia. Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, Cruz.
Oh, ¿cómo has pasado las vacaciones?
Muy cortitas.
Siempre son cortitas, siempre lo son, ¿eh? Mira, playa, piscina, terracitas, vacaciones, el camping. Bueno, ya sabéis que cuando el calor aprieta, pues puede ser el mejor aliado para una cosa. Para sudar, no, evidentemente, pero para perder peso, deshincharte y bajar de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1, 2, 3, sí. Enriqueta, ¿cómo vamos a hacer esto?
Lo vamos a conseguir, porque además el plan 1, 2, 3 de Climité, que es fácil, es rápido, es saludable, nos ayuda a perder ese peso y además también a que no nos encontremos pesados, a que nos deshinchemos y, sobre todo, evitar esa retención de líquidos que sucede con el calor, ¿no? Y vamos a seguir comiendo, Cruz, porque no son batidos y no hay efecto rebote.
Efectivamente, no hay efecto rebote. El plan 1, 2, 3 tiene registro sanitario, es económico, es fácil de hacer, es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres y para todas las edades. Y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos, Enriqueta.
En solo 3 semanas, que las vamos a repasar ahora, Cruz. Mira.
Venga.
La primera semana tomaremos los sobres con sabor a piña. ¿Qué hacen? Pues mira, nos drenan, nos ayudan a eliminar las toxinas, a deshincharnos, a recuperar la cintura, a bajar más de una talla, eliminar los michelines. Podemos perder en esa semana hasta 2 kilos, ¿eh? Pero llega la segunda semana con los sobres de naranja, pura fibra y prebióticos. Tendremos una digestión más ligera. Nos vamos a despedir del estreñimiento y a perder 2 kilos más.
Muy bien. ¿Y la tercera semana?
La tercera semana que llegan las cápsulas captagrasas, que además son saciantes y nos calman la ansiedad. Ellas nos ayudan a eliminar la grasa localizada para que sigamos perdiendo kilos. Y el resultado en tres semanas, de 4 a 7 kilos menos. Y además mejoramos la salud porque nos va a bajar, si tenemos, nos va a bajar el azúcar, el colesterol y vamos a regular la tensión, ¿no? Y si tú quieres empezar el plan 1, 2, 3, ¿qué tienes que hacer? Pues muy sencillo, marcar ese teléfono 650-51-52-53. Te lo enviamos a tu domicilio o donde estés de vacaciones y sin gastos de envío.
Pues ya lo sabéis. Y además, Enriqueta, hoy hay oferta genial para conseguir adelgazar ya. ¿Cuál es esta oferta?
Genial, oferta genial para los oyentes de COPE. Si me llaman ahora, pues tendrán de regalo nuestras tres infusiones. Digo veraniegas, porque se pueden tomar fresquitas, ¿eh?
Ah.
La detox, que ayuda a depurar, la adrena, que nos ayuda con la retención de líquidos, y la lipo, que nos ayuda con la grasa, ¿no? Esas tres infusiones gratis con tu plan 1, 2, 3, pero además, si llamas ahora mismo, tendrás de regalo también nuestro gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir esta grasa resistente de barriguita, michelines y muslos, ¿no? Es una gran promoción que te llega con tu plan 1, 2, 3 y solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53. Está mi equipo, estoy yo misma para asesorarte, para ayudarte y para enviártelo. Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas.
Pues ya lo oís, es el método más eficaz para perder peso, el plan 1, 2, 3, y pierde de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Voy a repetir el teléfono, lo recuerdo, 650-51-52-53. Y además hoy gratis, como explicaba Enriqueta, las tres infusiones, detox, más drena, más lipo, y el gel adelgazante con el plan 1, 2, 3. El teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, muchísimas gracias.
Un besazo muy grande para ti.
Un beso. Un hasta luego. Gracias. I de seguida parlarem d'aquest nou fàrmac immunològic aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Por cierto, ¿es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Pues sí, porque hay cambios que hacen mucho con poco. Por ejemplo, ¿has pensado en lo que unas puertas nuevas pueden hacer por tu casa? Un proyecto súper sencillo con el que, si lo llevas a cabo con especialistas como Leroy Merlin, ganarás estilo, comodidad y esa impresión fantástica de ganar metros cuadrados. Además, en Leroy Merlin hay una inmensa variedad de modelos, acabados y sistemas de apertura, así que instalando puertas correderas ganas espacio sí o sí. Igual que con los colores claros amplías el campo visual. Pero si tu vida es experimentar, arriésgate con tono roble oscuro, nogal o negro. Con todas las facilidades Leroy Merlin, como asesores especializados que te propondrán las mejores soluciones en una misma tienda. Variedad de acabados, colores, estilos, tendencias, con presupuesto cerrado y sin compromiso. Facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o compra tus puertas en leroymerlin.es y recíbelas en casa en 24 horas o recógelas gratis en tu tienda más cercana en 2 horas, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un nou fàrmac fàrmac immunològic es mostra eficaç en el tractament del tumor cerebral més agressiu. Defens, és un estudi preclínic, no oblidem això. Els seus resultats permeten engegar un estudi clínic en fase 1 en pacients amb aquest tumor, que és el glioblastoma. Parlem precisament amb el professor d'ICREA i director de recerca translacional de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, el doctor Joan Seoane. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Abans d'entrar en matèria, la pregunta que em feia és... Igual és una sensació meva, però tinc la sensació que cada cop més es va més ràpid trobant, fent troballes i descobriments tant farmacològics com científics com de tractaments en la lluita contra el càncer. Sembla que la cosa va molt ràpida.
Sí. La veritat és que cada vegada tenim més descobertes que... A partir d'aquestes descobertes generem més descobertes. És com una mena de progrés exponencial, que també es lliga amb una revolució tecnològica que estem vivint, que ens fa que podem respondre preguntes que abans no podíem gràcies a aquesta tecnologia nova que tenim.
No oblidem una cosa, quan parlo de rapidesa, dins del que la ciència i les proves permeten, em refereixo, però que abans una notícia com aquesta, de la que parlarem ara, doncs passava una cada cop molt, molt de temps, però ara cada dos per tres, dins de la freqüència que és el tema que ens toca, ostres, és que és rapidíssim. Això omple molt d'esperança, conforme el tractament de molts dels tumors,
Sí, el que passa és que hem d'entendre que tenim un enemic molt complicat. Els tumors de cada pacient són diferents, les cèl·lules que formen un tumor són diferents i, a més, canvien amb el temps. Uh-huh. Per tant, encara que fem aquests passos continus, encara ens falta camí per recórrer per realment trobar tractaments a tots els tumors.
Seria la qüestió del que seria la medicina, la immunoteràpia, no?, personalitzada.
Ah, exacte, que és l'exemple d'avui, no? És medicina de precisió. Hem trobat un nou fàrmac relacionat amb la immunoteràpia, el tumor cerebral més comú i més agressiu, que és el glioblastoma, però només a un 25% d'aquests pacients, perquè tenen una mutació molt determinada que ens permet fer aquest tipus de tractament.
En funció, dius un 25% dels pacients. Per què és tan difícil tractar tumors en el cervell?
És molt difícil perquè el cervell té unes particularitats diferents de la resta de l'organisme. Té, per exemple, la barrera hematoencefàlica, que fa que els fàrmacs no arribin tan bé. Té un sistema immune molt particular que fa que sigui difícil generar aquesta immunoteràpia. I en concret el glioblastoma és un tumor que en el nostre argot diem fred. És a dir, que té molt poques cèl·lules del sistema immune dins del tumor i, per tant, responen molt malament a la immunoteràpia. Mm. És per això que estem tan contents i orgullosos de la descoberta. El que hem fet és dir, forçarem a les cèl·lules del sistema immune que entrin en el tumor. I com ho fem? Ho fem amb un fàrmac, que és un anticòs. Un anticòs és una proteïna que s'enganxa a dues coses amb dos braços. En aquest cas, s'enganxa amb un braç a cèl·lules del sistema immune i amb l'altre braç s'enganxa al tumor, a les cèl·lules tumorals, però s'enganxa en una proteïna que es troba mutada, que es diu EGFR, V3.
Sí.
Només aquests tumors que tenen aquesta mutació, aquest anticòs, aquest fàrmac, s'enganxarà. Però quan el anticòs, que fa com una mena de pont entre les cèl·lules del sistema immune i les cèl·lules del tumor, quan aquestes cèl·lules del sistema immune estan a prop de les cèl·lules del tumor, el maten. Generen tota una sèrie de factors que maten aquestes cèl·lules tumorals i tenim un efecte antitumoral.
D'entrada estem parlant d'una eficàcia preclínica. Això què significa?
Exacte. Hem fet tota la feina per tenir un fàrmac que ara sí es pot fer servir en pacients. Hi ha un assaig clínic, fase 1,
sí,
que ja està obert i que està reclutant. Nosaltres hem fet tot el necessari per poder arribar. I per fer-ho, el que hem fet és utilitzar tumors dels pacients que s'estan operant aquí a l'hospital. Agafem la mostra del tumor que el pacient ens dona,
sí,
i després agafem també les cèl·lules del sistema immune del mateix pacient que ha donat el tumor. I llavors les posem juntes i, a més, posem el fàrmac per veure com funciona. És així com hem descobert que aquest fàrmac funciona només quan tens aquesta mutació en aquest 25% dels tumors del glioblastoma. Això ho hem fet, perquè ho veieu, amb 63 tumors de pacients.
D'acord, sí, que és el que t'anava per preguntar, sí, que, quina amplada té aquesta mostra, no? Si, en quants pacients? 63 hem donat la xifra. I és a dir que a partir d'ara, un cop, perdó, un cop es comprova això, ara ja es pot aplicar de forma pràctica directament als pacients?
En un assaig clínic, recordo.
En un assaig clínic, sí, sí.
Exacte, ja tenim un fase, estem en fase 1, després es fa fase 2 i fase 3. Ara hi ha pacients actualment que s'estan tractant aquí a l'Hospital Vall d'Hebron i en altres centres del món, i després passaran a fase 2 i fase 3. Si te'n recordes, el fase 1 és per veure toxicitat en pacient i dosi, el fase 2 és per eficàcia i veure si trobem algun marcador que ens permeti predir resposta al fàrmac, i després ja el fase 3 és per comparar amb el tractament estàndard per veure si és millor.
Doctor, des que va començar la Covid amb lo de les vacunes, la fase 1, fase 2 i fase 3 és una cosa que tenim,
ja teniu,
que tenim tan present, és una cosa molt desconeguda, i ara des de que el xou de les vacunes i sobretot allò de les conspiracions i de més, les fases ens han quedat més amples per tota la població. La darrera pregunta que et faré, quan es triguen a fer una descoberta com aquesta? Perquè, clar, estem parlant o estem xerrant aquí, que encara això no... Les queden les fases que m'estaves explicant, però en el temps, quan es triga en tenir tot això?
Nosaltres hem trigat 2 mesos. Ai, perdó, 2 anys.
Ah, ja diu, ostres, carai, sí que va ràpid la tecnologia.
No, 2 anys. El que sí que hem de veure és que nosaltres en ciència ens basem amb les dades d'altres científics.
D'acord.
És a dir, aquesta aproximació, aquest pont, aquest anticòs, és una tecnologia que s'ha fet servir en altres casos, en altres tumors i altres mutacions. Nosaltres hem aplicat aquesta tecnologia al glioblastoma, al tumor cerebral, i a aquesta mutació, a la EGFRB3. Per tant, clar, si mirem tota la descoberta, són molts anys. El que nosaltres hem fet és la part d'aquests 2 últims anys, que és la part preclínica per poder fer servir aquest fàrmac amb els pacients.
I ignorant del tot com funciona el 100%, preguntaré, i un cop tenim aquest fàrmac que funciona amb un determinat tipus de tumors, partint de la mateixa base, no es poden desenvolupar altres fàrmacs similars per a altres tumors amb altres mutacions?
Correcte. Exactament el que estem intentant fer.
D'acord.
El problema és que el punt que no és trivial és trobar aquestes mutacions.
D'acord.
Perquè han de ser mutacions que siguin prou comunes, perquè no pots fer un fàrmac per poques persones, ha de ser una població, i ha de ser una mutació que sigui accessible. Què vol dir això? Que aquesta mutació es pugui veure des de fora de la cèl·lula, que és com l'anticòs, el fàrmac, veu aquestes cèl·lules. Per tant, no és tan fàcil, però sí, estem fent això per extrapolar aquesta tecnologia, aquesta prova de concepte a altres tumors i altres mutacions.
Doncs, doctor Joan Seoane, professor de l'ICREA i director de recerca translacional del BIO de la Vall d'Hebron, d'Institut d'Oncologia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats a tu i a tot l'equip que ha fet possible aquesta troballa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
És fantàstic parlar d'aquestes coses i impressiona com està avançant la ciència en aquestes, i la rapidesa, sobretot. Això és el que més m'impressiona, no? D'aquestes teràpies immunològiques dirigides en tumors en concrets. Clar, malauradament hi ha persones que desenvolupen un tumor d'aquests estranys de difícil mutació, però quan es tracta de parlar d'un 20%, 25%, ostres, estem parlant d'una gran troballa. Bé, de seguida parlarem d'internet i parlarem de la Deep Web i Dark Web, de la web profunda. Imagineu ara mateix un iceberg, un iceberg, eh? Ho imagineu? Bé, doncs, la punta que es veu seria l'internet que coneixem tots. I el que no es veu, que és la gran majoria, això seria la Deep Web. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora en Lliçà de Vall. Avinguda Puigcerdà 14. En Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Schaatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als que l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con así todo que lo no, que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Sobre dos quarts de dues del migdia, parlem de la Deep Web. Imagineu aquest iceberg, imagineu un iceberg, on ja sabeu que una de les particularitats dels icebergs és que no, el que es veu és la part més petita, és un tros petit del que és el tros de gel, no? Que la immensa majoria doncs, està submergit i no el veus. Doncs això seria la Deep Web. En aquest cas, quan parlem d'internet, internet seria això. Parlem de la Deep Web, de la web profunda, de la web fosca, on els malotes de la pel·lícula fan transaccions tot el que pugui imaginar, i que més aviat no és gaire aconsellable passar l'estona per allà, ni descarregar-te coses. Parlem d'això amb el director de Community Internet, que és una empresa digital amb seu a Barcelona, l'Enrique San Juan. Enrique, buenos días, bienvenido.
Pues muy bien, buenos días, gracias por estar aquí, por contar conmigo para esta ocasión.
Es un placer, porque de eso sabes un rato. Porque para empezar, empecemos desde cero. ¿Qué es la Deep Web?
Vale, la Deep Web, como su propio nombre indica, es la web profunda. Entonces, si pensamos en Internet como si fuera un mar, pues resulta que nosotros siempre estamos moviéndonos, si pensamos ahora que es verano en la playa, nosotros nadamos y nos movemos por más o menos la superficie o un metro por arriba o por abajo, o máximo dos si buceamos un poco. Ese es el mar en el cual nosotros nos movemos. Pero resulta que el mar es más profundo y más grande que lo que nosotros nos movemos en la parte superior.
Hombre, en esa escala que me has puesto me estás hablando de que hay mucha más profundidad que esos dos metros.
Exactamente. Entonces, eso es lo que ocurre con la Deep Web. Pues cuando nosotros hablamos de Internet, hablamos de más o menos de lo que estamos acostumbrados a utilizar, que es las webs de toda la vida, y también de aquello que está indexado por los buscadores, por Google, por Bing o por cualquier otro que estés utilizando. Y es una capa que diríamos que es relativamente pequeña en relación al gran conjunto de información que está en la Deep Web, que es por debajo, que es la totalidad de la información en Internet.
Y ahora mismo, Enrique, me estaba imaginando un iceberg, un iceberg, ¿no? Y me imagino la punta que sale, pero la gran parte del iceberg, del iceberg, está por debajo del agua.
Exactamente. O sea, se ve lo que se ve porque está flotando, pero la gran masa invisible está por debajo del agua, oculta a nuestra vista. Más o menos eso es lo que ocurre con la Deep Web. De hecho, el propio término de la Deep Web hace que no estemos viendo o no podamos acceder a mucha información que está disponible en Internet por una serie de razones. Por ejemplo, simplemente porque no está indexada, o porque tiene un password, o porque corresponde a sistemas que están encriptados, pero eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Uno de los elementos clásicos de la Deep Web es que está asociado a que son informaciones de delincuentes, que son muy muy gores o muy extremas.
Todo lo que no querrías encontrar está en la Deep Web.
Exacto, no es eso.
¿No?
No es eso.
Me he pasado igual de...
No, tendríamos que corregir, pero es a nivel general. Todo lo que es la literatura, las películas, toda la información, hablan siempre de la Deep Web como un espacio oscuro donde yacen todas las informaciones terribles sobre el mundo. Y no es exactamente así. O sea, por ejemplo, si tú tienes una intranet y tiene un password, ese password dificulta o impide, por ejemplo, que el resto de la información que está en esa intranet esté indexada y accesible al gran mundo. Mm. Pues, aunque tú no te lo creas, tú ahí tienes una parte de la Deep Web, porque no está accesible, no está indexada. Eso es más o menos la...
De acuerdo.
De hecho, se dice que hay 1.000 millones de webs disponibles en la parte pública, que no es Deep Web, pero hay más de 550.000 millones de informaciones, que es muchísimo, que está formando parte de la Deep Web. Simplemente que es información a la cual no se puede acceder de una forma fácil.
De acuerdo. Bien, ¿cualquier persona puede acceder a la Deep Web si se lo propone? O sea, yo que no tengo unos grandes conocimientos, los justos, ¿podría acceder a la Deep Web si me lo planteo?
A ver, volvemos a la definición original, que es la Deep Web es toda aquella información que está en Internet que no es accesible por buscadores, ¿vale? Entonces, si tú tienes un sistema al cual entras por user y password, estás accediendo a la Deep Web. Con lo cual, la pregunta sería si conoces el usuario y contraseña y la forma de entrar. Que no estamos hablando de elementos criptográficos ni secretos, es simplemente que sabes cómo entrar a esa parte, fracción de la información que no es accesible directamente a través de buscadores.
De acuerdo.
Eso sería la Deep Web.
Luego, había un buscador o buscadores especialmente diseñados para esto. Había leído el nombre de Tor como buscador para este tipo de Deep Webs.
Vale. Hay otro término que se asocia normalmente al tema de Deep Web, que es el de Dark Web. Dark Web, la web oscura.
Sí.
Y aquí sí que tenemos la presencia de que para acceder a esta web oscura se necesitan buscadores especiales como Tor u otros, que son capaces de ir a unos sitios donde el resto de la población o usuarios de Internet no pueden acceder de forma normal. Más que nada, la Dark Web está asociada al usuario, es decir, que la información que está disponible ahí está protegido la visibilidad de los usuarios. Entonces, ahí sí que tenemos un segmento de la información en la Dark Web que es más utilizada por fines oscuros que no de la Deep Web. ¿Sí? Entonces, son dos términos
van asociados, pero son distintos. Entonces, ¿es peligroso entrar en estos sitios? O sea, alguien que se le pase por la cabeza, voy a entrar en la Dark Web o en la Deep Web, alguien que pueda hacerlo, ¿es peligroso?
Digamos, habría que definir el peligro.
Bueno, o sea, peligroso informativamente hablando, que se te pueda colar un hacker, robar datos, que esto ocurre ya, pero más de lo habitual.
Digamos que en la Dark Web encontraríamos más riesgo que en la Deep Web. La Deep Web es simplemente información a la cual no se puede acceder mediante buscadores, sino que tienes que saber el usuario y password en general, con lo cual ahí no hay peligro. Si tú te metes, insisto, en una web protegida de tu ámbito laboral en la que tienes que entrar para trabajar, ahí estás en la Deep Web, ahí no hay peligro. En la Dark Web, ahí sí que nos encontramos con segmentos, áreas, en las que la gente no quiere aparecer, en la que no tiene que ser trazable su recorrido, y ahí sí que nos podemos encontrar en entornos de información que son, pueden ser más perjudiciales para nosotros. Vamos, que si no tienes nada más que hacer en el mundo y estás muy aburrido o muy aburrida, está bien que te metas ahí a nivel de información y de experimentación, pero no es un lugar donde yo iría a buscar entretenimiento, desde luego.
Enrique San Juan, director de Community Internet, la agencia digital con sede en Barcelona, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Igualmente, Enrique, gràcies. Amb ell parlaré de moltes coses que hi ha temes superinteressants. Hem de parlar del metavers un dia d'aquests, o moltes vegades, eh? Bé, de seguida parlarem de sol, parlarem de l'índex UV baixa que afecta els nostres ulls. La importància de la cura dels ulls a l'estiu, sobretot amb aquestes onades de calor i amb aquest elevat índex UV baixa que tenim, no? Parlarem amb el president del Col·legi d'Òptics Optometristes, Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, el senyor Alfons Bielsa, i en parlarem aquí a migdia. També parlarem, evidentment, també d'ulls amb Tres Torres. Parlarem amb el doctor Emilio Juárez. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín. Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo,
poli peor.
El sábado por la noche, en 13.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca, pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine.
y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos. Es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. El doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de tenir cura dels ulls, sobretot quan la radiació ultravioleta, ultraviolada, doncs arriba amb més potència aquí al nostre país, no? Aquesta importància de cura dels ulls, parlem amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, el senyor Alfons Bielsa. Alfons, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada, com sempre, Alfons.
Sí, home, encantadíssim d'estar amb vosaltres, de fer pedagogia i, bueno, d'estar amb vosaltres. Sempre.
Mira,
gràcies.
Tenim piscines, tenim platges, tenim llum superpotent del sol. Els nostres ulls estan en plena línia de batalla. Com podem protegir tot això? Quines proteccions o quina prudència hem de tenir amb tot això?
Bé, bàsicament, aviam, jo crec que ara a l'estiu, que les vacances o l'estiu, la gent que està inclús o poder, o que no estan de vacances pot anar a l'estiu o a les tardes o els matins van a piscina o cap de setmana o el que sigui, és una època que, bàsicament, cal tenir en compte... Jo, us doncs, diria, podem amb tres fronts, bàsicament, no? O sigui, d'una banda, molta precaució amb la radiació solar, la protecció solar, no? D'altra banda, precaució amb l'ús de les pantalles, dels ordinadors, dels mòbils, perquè probablement estarem més hores del normal connectats, no? Ja sigui per la tarda o vespre o el que sigui, no? I després, cara a les piscines en concret, no? Pues també tenir una certa precaució, no? Bàsicament aquests tres fronts són els que més s'han de cuidar.
Les ulleres de sol no totes són vàlides. Això ho hem de recordar. És una cosa que any rere any es va recordant, però sí, crec que cal tornar a fer-ho.
Sí, és molt important. O sigui, de vegades sovint és pitjor portar unes ulleres de sol de baixa qualitat, que no portar ulleres de sol, senzillament, no? Perquè si el producte o la ullera de sol és de baixa qualitat, no filtra la radiació ultraviolada, amb el que en conseqüència l'ull detecta que hi ha poca llum, la nineta, la pupila es dilata més i entra més radiació en ulleres que sense. I després, si la superfície òptica de la lent no té qualitat, pot distorsionar, pot afegir un astigmatisme, si la muntura no és de qualitat pot fer irritacions, pot ser incòmoda, pot deixar que passi la radiació per dalt, per sota, pels costats de les ulleres, i sobre, si no està ajustada o no porta els filtres adequats per cada situació, doncs pitjor. I tenint en compte que si hi ha una graduació pot ser graduada també les ulleres. No? En conseqüència, o sigui, nosaltres en cap moment des del col·legi t'estem dient que el que es vengui fora de les òptiques sigui dolent, però sí que el que és molt probable que sí, sobretot si, sí, evidentment, si és amb un top manta al carrer, segur que la qualitat serà zero, és molt, molt arriscat per ells comprar-les, no? Però al marge d'això, el que sí podem garantir o respondre que l'establiment sanitari d'òptica pot garantir exactament que la muntura aquella té una traçabilitat, té una qualitat i és adequada per cada situació, sobretot amb els nens, que és la població més oblidada, no? En aquest sentit, la protecció solar dels nens, que l'ull està en ple desenvolupament.
Després, i ara que parles dels nens, moltes persones anem a la platja, juguem, sobretot els que tenen nens, amb la sorra.
Sí.
Què passa i com hem d'actuar quan entra sorra als ulls?
Clar, aquí s'ha vagit una mica, aquí l'ideal seria posar aigua, o sigui, jo que faria a la platja, si entra sobre els ulls, pues entrar a l'aigua directament, no?, obrir els ulls i que marxi, no?, perquè de fet, en definitiva, quan en condicions normals, fora de la platja, no?, entra algú als ulls, es recomana posar suero fisiològic, no?, el suero fisiològic és una proporció d'uns 9 grams de sal per litre d'aigua, més o menys, que és una composició molt semblant a l'aigua de mar, vull dir que l'aigua de mar és tonificant. Entrar directe a l'aigua, mullar-se força el ull. El que no s'ha de fer mai és fregar els ulls o intentar treure... O sigui, com més pica o més molesta, menys s'han de tocar els ulls.
Clar, pobres nanos, quan li entren sorra, és automàticament el que fan.
doncs allà sí que es van fer una lesió a la còrnia, no? A la conjuntiva, segur, una conjuntivitis mecànica, per dir-ho d'una manera, no? En conseqüència, si entra sobre els ulls, no tocar-se els seus papers i cabossar-se l'aigua. Això és el més pràctic, no? Si no hi ha aigua perquè estan a la muntanya o a dalt de la platja, a dalt de tot, i han de creuar mitja platja, que sigui, doncs mira, doncs aigua, aigua als ulls directament, però mai fregar.
I després, piscines. Les piscines, hi ha piscines d'aigua salada, però hi ha piscines que tenen tractament amb cloro.
Exacte,
I això pels ulls no és gaire bo, tampoc.
Sí, és molt irritant, eh? De fet, el problema de les piscines actualment, bueno, és que, per desgràcia, no tothom té la consciència d'higiene, no?, per una piscina, de desenvolupar-se en una piscina, i sobretot pensant en els nens, no? Clar, hi ha un component que el clor amb l'orina, el pipí, estem dient, no?, fa un producte que és la cloramina. Això és supertòxic, no? Ja no només irrita les vies respiratòries, sinó que irrita molt els ulls, no? És dona aquesta olor tan forta com el cloro, que dius, ui, si t'han posat cloro, no? Bueno, això és la cloramina, no? Llavors, en conseqüència, les piscines, s'ha de tenir molta precaució. Si es porten lents de contacte, procurar no portar-les quan et banyes en la piscina, o portar ulleres de protecció, no?, perquè la concentració en organismes pot ser molt alta, malgrat que hi hagi clor, no?, i a part que el fet mateix del clor o la cloramina en aquest sentit irrita molt els ulls. En conseqüència, és millor portar ulleretes de protecció, no?, o tancar els ulls quan et capbussis, no?, i, bueno, en aquest sentit, vigilar, perquè si realment és un element molt irritant el cloro, els derivats.
I després, la darrera qüestió que t'anava a preguntar, mira, a mi em fan molt de mal els aires condicionats. És tan necessaris com dolents, per mi mateix, per lo personalment, necessaris per combatre la calor, però, ostres, la sequetat que provoquen, m'ataquen la gola i la visió. Què fer amb aquesta sequetat ocular que fa
és cert.
Producte dels aires condicionats moltes vegades?
Sí, clar, a vegades, per exemple, clar, amb aquesta calor és molt típic si tenia aire condicionat a l'habitació. Jo el tinc al menjador, per exemple, a l'habitació, no? Però, clar, poder l'habitació, poder o tenir-lo unes hores i abans de dormir tancar-lo, o posar un temporitzador i que s'apagui al cap d'una estona, no? Jugar amb això, una opció seria posar un humidificador també, no? Un humidificador que doni més humitat a l'estància, per exemple, no? Això també és cert que es multiplica molt el tema aquest de l'aire condicionat, tant la calefacció com l'aire condicionat ressequen molt els ulls i la gola, no? A part del tema de l'humidificador, també seria qüestió d'intentar millorar el parpelleig. Hi ha molts estudis, moltíssims, no?, que demostren que davant d'una pantalla, si ens fixem en algú que estigui distret quan està en ordinador i l'observem de lluny, que no se n'adoni, perquè si no condicionem l'experiment, no? Veurem que no parpelleja pràcticament, es parpelleja molt poc. Amb una conversació normal podem parpellejar unes 25 vegades per minut. Davant d'un ordinador es parpelleja entre 2 i 5.
Carai.
Què passa? Quan estàs a casa amb l'ordinador amb l'aire condicionat, o estàs mirant la tele, o mirant la pantalla, o amb l'ordinador, moltes vegades, o llegint. Llavors això multiplica l'efecte de sequetat ocular.
Alfons Bielsa, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé, gràcies.
Los amigos que han probado el plan 1, 2, 3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1, 2, 3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío. Y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Va, coses que fem, nens. Per exemple, anar a visitar el Museu Egipci de Barcelona. Tenim al telèfon el conservador del Museu Egipci de Barcelona, el senyor Luis Manuel González. Luis, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com va això?
Molt bé, i tu com va tot?
Bé, ja he fet un parell de setmanes de vacances i aquí estem al peu del canó.
Bé, d'entrada, el Museu Egipci de Barcelona, la Fundació Arqueològica Clos, com neix el Museu Egipci de Barcelona?
Neix d'una iniciativa privada de l'hoteler i empresari barcelonès, el senyor Jordi Clos i la seva família, Jo especialment, el senyor Jordi Clos ha estat aficionat des de que era molt jove al col·leccionisme, especialment a l'Egipte faraònic. Llavors ell va començar la col·lecció quan era molt jove i a l'any 92 va decidir obrir la primera exposició permanent d'Egipte a Barcelona, que curiosament no va ser aquí al museu, sinó que va ser a un dels seus hotels, a l'Hotel Clarís, a la sala museu de l'Hotel Clarís. I donat l'èxit que va tenir aquesta iniciativa, va crear la primera seu del museu, del Museu Egipci de Barcelona, ja a Rambla Catalunya, a l'any 94.
Sí, doncs mira, des de llavors fins ara tenim el Museu Egipci de Barcelona. Què trobem al Museu Egipci? Evidentment, peces d'Egipte, però exactament quina mena de peces i com estan classificades?
Aquesta és el que és la col·lecció del Museu Egipci de Barcelona té ara, a data d'avui, més de 1.200 peces, de les quals s'exposen una mica més de la meitat d'aquestes obres. Llavors, la col·lecció té materials representatius pràcticament de totes les èpoques de l'Egipte faraònic, des de la prehistòria fins a l'època romana, i pel que fa als tipus d'objectes, predominen els objectes de tipus funerari i de culte, és a dir, de representacions de déus, equipament funerari, com ara sarcòfags, màscares. Tenim també, que no hem de parlar d'objecte, sinó de... Jo ja cada cop més parlo de companya de feina, no? Tenim també una mòmia d'època romana,
sí,
que és la peça, doncs, que més carismàtica.
Home, la gent, això t'anava a preguntar, segurament la iconografia de la gent, quan parlem d'egipci, evidentment és una mòmia, o les piràmides una mòmia, sí, no? Lluís, per què encara ens fascina tant la cultura egípcia? Hi ha un cert atractiu des de sempre,
sí,
sobre aquesta civilització. Per què? Per què hi ha aquesta... Per què ens atreu tant? Perquè, no sé, nosaltres segurament tenim una relació més directa amb el món romà, no? Que som descendents de la civilització, sí, o el món àrab per la presència a la península. Però aquí la civilització egípcia encara té aquesta atracció. Per què és així?
Sí, jo crec també perquè, de fet, ha donat... una bona representació de tot el que van fer, des dels grans monuments fins als petits objectes. Hem de tenir en compte que, per exemple, materials fets amb papir, amb teixit, amb matèria orgànica, que en altres cultures han desaparegut per complet, a Egipte es conserven.
Uh-huh.
I es conserven molts d'aquest material, de suport d'escriptura, sobre papir... es conserven també les mòmies dels seus reis, dels seus faraons.
Doncs Lluís Manuel González, conservador del Museu Egipci de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, ha estat un plaer parlar amb tu.
Igualment, i sempre a la vostra disposició.
Doncs ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es, i ara, arribant a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.